Són les 9 de la nit.
A continuació, Ràdio Estel us ofereix la vetlla diocesana del Corpus Christi, en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Sí que us recomanaríem que amb el mòbil anéssiu on hi ha el codi QR per poder descarregar els llibrets de les vespres i de la celebració per poder-ho seguir. Con el móvil, antes de empezar, podéis acercaros, veréis que hay distintos puntos con el código QR que permite precisamente poderos descargar el librito de la celebración.
Thank you. Molt bona nit. Molt bona nit a tothom. Sigueu tots benvinguts a aquesta vigília eucarística amb motiu del Corpus Christi, que per la gràcia de Déu podem celebrar a la Basílica de la Sagrada Família. Des del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arcabisbat de Barcelona i les diferents realitats eucarístiques que participen en esta vigília, damos gràcies al senyor Cardenal per impulsar i acoger esta iniciativa i a los obispos auxiliares por su presencia. Gracias también a la Basílica por su hospitalidad cuando se cumplen 140 años de la colocación de su primera piedra. Hoy es una realidad plena de Espíritu Santo y referente universal de la fe cristiana, tal y como la concibió Antoni Gaudí. Gracias a todos los que con vuestra presencia hacéis posible esta vigilia y a los que participaréis en los turnos de adoración. Juntos acompañaremos a nuestro Señor Jesucristo esta noche en la soledad del huerto de los olivos y en la gloria de su resurrección. Hoy más que nunca el Papa Francisco convoca a los laicos, que somos la inmensa mayoría del pueblo de Dios, a protagonizar la labor de la Iglesia misionera. Esta noche queremos ser como aquellos discípulos de Emaús que caminaron con Jesús sin reconocerlo, y que también arda nuestro corazón con la luz de su palabra, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora pongámonos en pie para recibirle.
Thank you. mysterium sanguinis quae gloriosi quae in mundi precium fructus ventri generosi rex se foti gentium nobis status nobis natus ex intacta virgine et in mundo conversatus sparso verbis semine Sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus cibum turbe duodene sedat suis manibus verbum caro panem ferum verbo carnem efficit quae sanguis Christi merum et si sensus deficit ad firmandum cor sincerum sola fide sufficit.
Primer moment resarem les vespres i després escoltarem dos testimonis amb cants i estones de silenci per adorar Jesús present a l'Eucaristia. Finalment, acabarem amb la benedicció del Santíssim Sagrament. La pregària de vespres la farem seguint el guió que trobareu escanejant el codi QR que heu vist a l'entrar i que teniu repartit per diversos punts de la basílica. Els salms els recitarem a dos cors. La banda de la meva esquerra serà el cor 1 i la banda de la meva dreta serà el cor 2, dirigit per en Jorge. Ens posem drets, sisplau.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre. Senyor, veniu a adorar-nos. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia. Justos davant de tot el poble. Les obres del Senyor són grans. Qui les contempla les estima.
La seva gesta és gloriosa i esplèndida. Es manté per sempre la seva voluntat. Al Senyor benigna i entranyable, instituï un memorial dels seus prodigis.
Recordant-se per sempre del seu pacte, dona un aliment als qui el veneren, demostrarà la força del seu braç, repartint el seu poble a la terra dels nadius.
La seva acció és irrevocable i és justa. Les seves decisions són perpètues i assegurades per sempre més. Ell les compleix fidelment i amb rectitud.
Disposada a redimir el seu poble, deixar establert un pacte per sempre. El seu nom és sagrat i venerable.
Venerar el Senyor és primícia de saviesa. Són molt prudents el qui el venera. La lluança del Senyor dura per sempre.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles.
Al Señor Jerusalén, alaba tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras, e sazia con flore di harina, él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz.
Manda la niebla como la lana, esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas.
Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren, anuncia sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel.
con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha puesto paz en las fronteras de la Iglesia.
Judicem tota veritat, el pacos va donar Moisés, no era de debò, el pa del cel. Per el meu pare sí que us dona l'autèntic pa del cel, el gràcies, Senyor, Déu de l'univers, que sou i éreu, perquè ja heu pres el vostre gran poder i heu instaurat el vostre regne.
Les nacions estaven furioses, però ara ha arribat el vostre dia, l'hora de judicar els morts, l'hora de recompensar els vostres servents.
Els profetes, el poble sant i tots els que han reverenciat el vostre nom, grans i petits, l'hora de destruir els destructors de la terra.
Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, l'hora del seu poder i del seu regne. I el seu Messies ja governa.
Perquè l'acusador dels nostres germans, que els acusava nit i dia davant el nostre Déu, ha estat expulsat.
Ells l'han vençut per la sang de l'anyell i pel testimoniatge del seu martiri, ja que no van estimar tant la vida que els fes por la mort. Alegreu-vos en cel i tots els qui l'habiten.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Us ho dic amb tota veritat, el pa que us va donar Moisés no era de debò, el pa del cel. Per el meu pare sí que us dona l'autèntic
calze de la benedicció que nosaltres beneïm no és potser comunió amb la sang de Crist? El pa que nosaltres partim no és potser comunió amb el cos de Crist? El pa és un de sol. Per això, tots nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem del mateix pa.
Benvolguts germans i germanes, estem aquí per adorar el Senyor en una nit preciosa que ens regala el Senyor en la vetlla del Corpus Christi, que ens recorda la institució de l'Eucaristia, la presència del Senyor entre nosaltres. I una pregunta que ens podem fer: què vol dir, què significa adorar? Però mireu, més que no pas el significat i el desenvolupament del terme adorar, ens interessa saber en què consisteix i com podem practicar l'adoració, com fer-la, l'adoració. L'adoració pot ser preparada per llarga reflexió, però sempre acaba amb una intuïció. I com qualsevol intuïció, no dura gaire. És com un llàmpec de llum a la nit, però una llum especial, no tant la llum de la veritat com la llum de la realitat. És la percepció de la grandesa, de la majestat, de la bellesa i del conjunt de la bondat de Déu. Hem sentit això, ho sentim, que Déu és gran, que Déu és la veritat, i de la seva presència que treu l'alè. És una mena de naufragi a l'oceà sense ribes i sense fons de la majestat de Déu. Adorar, segons l'expressió d'una santa italiana, Angela de Foligno, vol dir, adorar vol dir, diu ella, recollir-se en unitat i submergir-se en l'abisme infinit de Déu. Entrar dintre d'un mateix i perdre's en la immensitat de Déu. Una expressió d'adoració més eficaç que qualsevol paraula és el silenci. I és una paraula que hem perdut en la nostra societat, i per això costa adorar. Adorar és guardar silenci. El silenci diu per si mateix que la realitat està massa més enllà que tota paraula. A la Bíblia ressona alta l'advertència: calla, calla davant seu tota la terra, calla davant seu tota la terra. Silenci, Déu està aquí, calla. Diu el profeta Sofonies: silenci és la presència del Senyor. I pot ser una de les causes per les que es perd la sintonia, la comunicació amb Déu, perquè no guardem silenci. Interior, exterior i interior. Silenci és la presència del Senyor. Quan els sentits són envoltats per un immens silenci i amb l'ajuda del silenci envelleixen les memòries, deia un pare del desert. Repeteixo. Els sentits són envoltats per un immens silenci i amb l'ajuda del silenci envelleixen la memòria. El silenci ens porta en una altra dimensió. Fue un gesto de adoración el de Job, encontrándose cara a cara con el Todopoderoso al final de su historia. Al final, si leéis el libro de Job, y exclama: he aquí, aquí estoy, soy muy, muy mezquino, ¿qué te puedo responder? Me pongo la mano sobre mi boca, callo. Yo que te he pedido tantas explicaciones, Señor, pero si no me daba cuenta que tú eres todopoderoso, me callo. Se puso la mano delante de la boca. En este sentido, el versículo de un salmo retomado luego por la liturgia en el texto hebreo decía: para ti es la alabanza del silencio, para ti es la alabanza del silencio. Tibi silentium laus. Salmo 65. Adorar, según la maravillosa expresión de San Gregorio Nacianceno, significa elevar a Dios un himno de silencio. San Gregorio Nacianceno. Adorar es elevar a Dios un himno de silencio. Y diréis, pues yo quería decirle tantas cosas a Dios esta noche. Calla, calla, que se lo sabe todo. Adora. Calla y adora. Como a medida que se sube una alta montaña el aire se hace más enardecido o enrarecido, así a medida que uno se aproxima a Dios, la palabra debe hacerse más breve. Cuanto más estamos cerca del Señor, menos palabras, más breve, hasta hacerse al final totalmente muda la palabra y unirse al silencio de aquel que es el inefable. Si se quiere decir algo para parar la mente e impedir que vagabundee en otros objetos, conviene hacerlo con la palabra más breve que existe. Amén. Ya está. ¿Y voy a repetir toda la noche amén? Pues sí, no pasa nada. Amén. Te amo, te adoro, te amo. Ya está. Adorar es, en efecto, asentir, decir sí, creo que estás aquí. Es dejar que Dios sea Dios, es decir sí a Dios como Dios y a sí mismo como criatura de Dios. Él lo es todo. Señor, aquí estoy. Torpe. Me duermo. Me distraigo. Aquí estoy. Tú me conoces. Tú sabes que te amo. No hace falta hablar más. En este sentido, Jesús es definido en el Apocalipsis como el amén. El sí hecho persona. Eso es. Y nosotros queremos ser el amén. El sí. Se puede también repetir incesantemente con los serafines, con los ángeles. Ellos lo decían, según la Biblia en hebreo, Kadosh, 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 santo, santo, santo. Ya está. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Por eso es tan importante aprender de memoria algunas oraciones, algún salmo, para repetir. Ya está. Amén. Aleluya. Te amo. Santo. L'adoració exigeix, doncs, que ens pleguem i estigui jo callat. Però és un acte tan digne de l'home. El silenci, l'adoració, no l'humilia. Més encara, és realment digne de Déu. Quin Déu és si necessita que les seves criatures es posin per terra davant seu i callin? Quin Déu és aquest? Posar-nos aginollats davant Déu. Això és servilisme. No, no, no. És Déu com una d'aquells sobirans orientals que van inventar l'adoració? És inútil negar-ho. L'adoració suposa per a les criatures també un aspecte de radical humiliació. Fer-se petits, rendir-se, sometre's. L'adoració sempre implica un aspecte de sacrifici, sacrificar alguna cosa. Precisament així testifica que Déu és Déu i que res ni ningú no té dret a existir davant d'ell, sinó gràcies a ell. Gràcies a ell. Amb l'adoració s'immola i se sacrifica el propi jo, la pròpia glòria, la pròpia autosuficiència. I ho necessitem tots, morir a nosaltres mateixos per adorar a Déu. Però aquesta és una glòria falsa e inconsistent i és un alliberament per a l'home desfer-se'ns. Sí. Necessitem aquest acte d'adoració per transformar-nos, per ser transformats per Déu. En adorar es allibera la veritat que estava presonera de la injustícia. S'arriba a ésser autèntics en el sentit més profund de la paraula. Adorant a Déu ens alliberem i trobem la pau. L'adoració ja s'anticipa al retorn, en l'adoració s'anticipa el retorn de totes les coses a Déu. Com que l'aigua troba la pau a fruir cap al mar i l'ocell la seva alegria a seguir el curs del vent, així l'adorador adorar. Adorar Déu no és tant un deure, una obligació, com un privilegi. Encara més, una necessitat. I quan un aprèn a adorar, necessite adorar. I si has passat una nit en adoració, necessites de quan en quan adorar. És, perdoneu l'expressió, com una petita droga que crea addicció. L'home necessita una cosa majestuosa per estimar i adorar. Està fet per això. Per tant, no és Déu qui necessita adorar, sinó l'home, la persona humana, que necessita adorar. Un prefaci de la missa diu: tu no necessites la nostra lluança, ni les nostres benediccions t'enriqueixen. Tu inspires i fas teva la nostra acció de gràcies perquè ens serveixi de salvació per Crist Senyor nostre. Per això podem dir que Nietzsche estava equivocat quan definia el Déu de la Bíblia. Deia: aquest oriental hàbit d'honors a la seva seu celestial. No és Déu que necessita adoradors, som nosaltres que necessitem adorar el Senyor perquè ens transforma. I això, qui fa l'adoració, i vosaltres ho sabeu, us allibera. L'adoració us fa créixer I després d'adorar, us sentiu llegers, us sentiu flotant, us sentiu contents, perquè heu estat amb l'inefable que és Déu. Vaig acabant, perquè si no, me direu, aquest home, avui, li ha donat per allargar-se. Al contemplar a Jesús en el sacramento del altar, nosotros realizamos la profecía hecha en el momento de la muerte de Jesús sobre la cruz. Mirarán al que traspasaron. Y nosotros estamos mirando al atravesado, resucitado, que da la vida. El Señor nos da la vida. Más aún, dicha contemplación es ella misma una profecía, porque anticipa lo que haremos para siempre en la Jerusalén celestial. Es la actividad más escatológica y profética que se puede realizar en la Iglesia, la adoración, porque anticipa el cielo. Escatológico quiere decir eso. Al final ya no se inmolará el cordero, ni se comerá ya su carne. Es decir, cesarán la consagración y la comunión al final de los tiempos, pero no cesará la contemplación del Cordero inmolado por nosotros. Eternamente adoraremos al Señor. Esto es lo que hacen los santos en el cielo, dice el Apocalipsis. Cuando estamos ante el sagrario, cuando estamos ante la custodia, formamos ya un único coro con la Iglesia triunfante, la de arriba, y ellos delante. Nosotros, por así decirlo, detrás del altar. Ellos en la visión y nosotros en la fe. Estamos unidos. Adoradores del cielo, adoradores de la tierra. Estamos unidos. La comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos. Ahí estamos. ¡Qué maravilla! Y decir, ¿que esto vamos a hacer esta noche? Pues sí. Es maravilloso. Entramos en un mundo transformante que nos da plenitud. Y acabo. Acabem amb un verset, vull acabar amb un verset del Salm 94-95, amb el qual la liturgia de les hores ens fa començar cada nou dia. Diu així: entreu, adorem, postrem-nos per terra, de genolls davant del Senyor que ens ha fet, perquè ell és el nostre Déu i nosaltres el seu poble, el ramat que ell guia, el ramat que ell pastura. Que salm tan preciós. Adoreu al Senyor. Així comencem el dia quan resem la liturgia de les hores, la liturgia de les hores. Adorem. I aquesta nit fem això, adorar. I adorar, sobretot, no l'oblideu, és silenci. És una paraula. T'estimo. T'adoro. T'alabo. Et vull lluar. Te quiero adorar. Te quiero alabar. Te adoro, Señor. Te amo. Te pido perdón. Una paraula aumenta mi fe. Una paraula. I vas repetint poc a poc. Silenci. I així entres en el misteri del Senyor. Gràcies perquè feu avui això, perquè ho fareu durant l'any, ho feu durant l'any als adoradors, a les parròquies, amb els vostres grups. Continueu fent aquesta adoració que ens introdueix a tots nosaltres en la plenitud de l'amor de Déu. I demà, com no estareu cansats, perquè l'adoració ens fa més lliures i més nous i lleve el cansament del cos i del cor, demà ens retrobarem a la celebració de la catedral i sobretot en la presència acompanyarem el Senyor pels carrers. És un nou recorregut aquest any que ens portarà a les Rambles i cal que nosaltres acompanyem el Senyor perquè ho tenim que mostrar a la ciutat de Barcelona, que algú està enmig d'aquesta ciutat, que té cura d'aquesta ciutat, que ens acompanya, ens estima, i que aquest algú és el Senyor, el Fill de Déu, que viu i regna per segles dels segles. Amén.
Els va donar el pa del cel. Al·leluia, al·leluia.
Els va donar el pa del cel. Al·leluia, al·leluia.
Hem menjat el pa dels àngels.
Al·leluia, al·leluia.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Els va donar el pa del cel. Al·leluia,
magnifica el Senyor. El meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara totes les generacions em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obre en mi meravelles. El seu nom és sant, i l'amor que té als qui creuen en ells s'estén de generació en generació.
Les obres del seu braç són potents, dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del sol i exalça els humils.
Omple de béns els pobres, els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promès als nostres pares.
S'ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre. Glòria al Pare i al Fill
a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Que n'és el Senyor al vostre esperit, n'heu donat prova als vostres fills, regalant-los amb el pa deliciós del cel. Ompliu de béns els pobres afamats, i els rics se'n tornen sense res. Aleluia, aleluia.
Jesucrist invita tothom a la seva taula, en la qual dona la seva carn i la seva sang per a la vida del món. Supliquem-lo, dient: Crist, vos que sou el pa baixat del cel, doneu-nos la vida eterna.
Crist, fill de Déu viu, que es manàreu repartir la cena de l'Eucaristia en memòria vostra, feu que la vostra Església celebri fidelment els sants misteris.
Crist, vos que sou el pa baixat del cel, doneu-nos la vida eterna.
Crist, sacerdot únic de l'Altíssim, que donàreu als sacerdots el poder sacramental, feu que la seva vida concordi amb el que expressen aquests signes.
Crist, vos que sou el pa baixat del cel, doneu-nos la vida eterna.
Crist, manà celestial, que formeu un sol cos de tots els que participem d'un sol pa, manteniu la pau i la concòrdia de tots els que creuen en vos.
Crist, vos que sou el pa baixat del cel, doneu-nos la vida eterna.
Crist, metge del cel, que amb el vostre pa oferiu el remei per la immortalitat i la penyora de la resurrecció, retorneu la salut als malalts i l'esperança viva als pecadors.
Crist, vos que sou el pa baixat del cel, doneu-nos la vida eterna.
Crist, que vindreu com a rei, vos que ens heu manat que celebréssim l'Eucaristia per anunciar la vostra mort fins al vostre retorn, associeu a la vostra resurrecció els qui han mort units a vos.
Crist, vos que sou el pa baixat del cel, doneu-nos la vida eterna. Demanem ara al Pare, com Crist ens ensenyà, el pa de cada dia, dient:
Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu-nos altres que caiguem a la tentació. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal.
Oh Déu, vós ens heu deixat un sagrament admirable per memorial de la vostra passió. Concediu-nos una devoció tan gran als misteris del vostre cos i de la vostra sang que experimentem constantment en nosaltres els efectes de la vostra redempció. Vós que viviu i regneu amb Déu Pare en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén.
Bona nit. Sóc en Joan Pinyol, tinc 29 anys i sóc seminarista de la nostra diòcesi de Barcelona. La meva història de fe està 100% relacionada amb l'Eucaristia, des de la meva conversió amb 16 anys. Provinc d'una família que no viu la fe. Els meus pares no són creients ni practicants, ni tampoc tenia cap referent familiar o d'amistat que fos catòlic. Quan estava cursant el batxillerat, vaig tenir una forta experiència de Déu. La cosa va anar així. Baixava la Rambla un dissabte al dematí, camí de la Biblioteca Nacional, quan de sobte es va posar a ploure intensament. Vaig entrar a refugiar-me al primer lloc que vaig trobar obert, la parròquia de la Mare de Déu de Betlem. Just llavors començava una missa a la capella del Santíssim. Jo feia molt de temps que no entrava en una església i encara feia més temps que no assistia a una eucaristia. Vaig quedar-me assegut a l'últim banc, simplement mirant l'escena. Era una missa de dissabte al matí ben normal. Un mossèn gran i quatre àvies venerables. Just en el moment de la consagració, vaig tenir una certesa repentina però molt clara. Déu existeix i està aquí. Aquell continua sent el moment central de tota la meva vida. En mi veig clarament un abans de Crist i un després de Crist. A través dels gestos i de les paraules d'aquell sacerdot, a través d'aquell tros de pa i d'una mica de vi, Déu s'havia fet realment present. Ara volia conèixer la persona que hi havia al darrere, Jesucrist. I això va ser, com us podeu imaginar, l'inici de tota una aventura. Com veieu, el Senyor va traçar un pla ben senzill: una tempesta, una església oberta i una missa. La curiositat d'un jove adolescent va fer la resta. Després de l'experiència de Betlem, aviat em vaig vincular a una parròquia al meu barri, a la parròquia de Sant Joan Maria Vianney, a Sants, on des de fa molts anys, cada dijous hi ha adoració eucarística tot el dia. Recordo com aquests dijous eucarístics són el pulmó de tota l'activitat parroquial. Jo en aquells anys feia moltes coses. Estudiava a la universitat, treballava, ajudava la parròquia, però vaig aprendre, gràcies a l'adoració, el poder efectiu de la pregària. Vaig descobrir que allò més important és viure ben unit a la presència de Crist. L'adoració m'ha ajudat a mirar, a viure el silenci, a contemplar, a escoltar el Senyor. Són virtuts també molt pròpies de la Mare de Déu, que guardava al cor les paraules de Crist, les meditava i intercedia per tothom. Aquesta presència eucarística, com sabeu, es perllonga en el sagrari. Tant a la parròquia com al seminari he pogut experimentar com el sagrari és el cor que batega i impulsa tota l'activitat. De la celebració de la missa a l'adoració i d'allà a tota la nostra vida. En cada crisi, en cada entrebanc, en cada moment difícil, en cada moment de dubte, el que més m'ha ajudat és tornar a aquesta presència de Crist en l'Eucaristia. Tornar allà on sé de cert que ell està present. És a la missa, en aquell moment màxim d'adoració després de la consagració, quan torno a recordar de nou el sentit de la meva vida, el sentit de la meva vocació i el sentit de totes les coses. Quan tenia 24 anys, després d'un temps llarg de discerniment, vaig veure que el Senyor em cridava a ser sacerdot i vaig entrar al seminari. Recordant la meva història de conversió, sempre m'ha emocionat molt la manera com té Déu de fer les coses. Jo havia conegut el Senyor per primera vegada en la celebració d'una Eucaristia i ara em crida precisament a ser servidor de l'Eucaristia. Em crida, si Déu vol, a presidir l'Eucaristia. No vull acabar sense fer-vos una petició. Sense sacerdots no hi ha missa. És per això que us animo a continuar pregant per les vocacions al sacerdoci. Necessitem que molts nois descobreixin que Jesucrist els està cridant ara mateix a entregar la seva vida a ell i a l'Església.
nombre es Suad. Soy de Irak, Mosul. Nací el 23 de mayo del 1995. Vivíamos en una familia muy católica caldeana. Soy el pequeño de 5 hermanos de una familia católica normal de Mosul. Desde pequeño iba cada domingo a la iglesia y a catequesis. Al principio por obligación, pero terminó convirtiéndose en una necesidad. Toda la familia nos implicamos en la parroquia. Mi hermano y yo éramos monaguillos. Recuerdo que durante la guerra coincidió con la cuaresma. Y como no podíamos ir a la iglesia, hacíamos el Vía Crucis en casa. Seguíamos viviendo así en casa sin poder ir a ningún sitio. Pasaron los días, los meses, y la situación fue peor. Hasta que en el año 2007 sucedió algo. Algo que cambió la situación. A mi primo sacerdote, llamado Ragid Ghani. Los terroristas le habían pedido muchas veces que cerrara la parroquia. Él siempre se negaba. Sin embargo, un día al acabar la misa, saliendo con unos monaguillos en el coche, les mataron. En ese momento, las cosas se complicaron. Habían matado a alguien importante para nuestra familia. En 2008 lo empezamos con alegría. Esperábamos que fuera mejor año que el anterior. A los pocos días, el 6 de enero, preparando la iglesia para la celebración de la Epifanía. De repente, las ventanas de la parroquia se desplomaron sobre nuestras cabezas, fruto de un ataque. Ese mismo día, el arzobispo celebró una Eucaristía para decir basta. Ahí dijo: queremos vivir en paz. No hacemos daño a nadie, porque nuestro Jesús nos enseñó a amar. Terminó la celebración diciendo: este país es nuestro país y nunca lo vamos a dejar, porque los cristianos vinimos antes. Esas palabras generaron mucho revuelo, hasta el punto que a los 2 meses el arzobispo fue secuestrado. Como sufría del corazón y no pudo tomar la medicación, murió a manos de sus secuestradores. Ellos pidieron un rescate que la iglesia pagó pensando que seguía vivo, y devolvieron el cuerpo sin vida. Fue un momento durísimo para toda la diócesis. Siguió el tiempo hasta 2014. El 10 de junio de ese año, no podré olvidarlo nunca. el Estado Islámico, ISIS, entró a nuestra ciudad y la destrozaron. A los cristianos nos dieron tres opciones: convertirnos a su religión, pagar dinero o matarnos. Todos los cristianos prefirieron salir de sus casas. Esa misma noche, iluminados solo por la luz de la luna, en solo aproximadamente 30 minutos, una hora, tuvimos que recoger todo lo que pudimos y salir corriendo. Antes de salir, mientras cerraba las puertas de mi casa, tuve la sensación de que no iba a volver a verla hasta hoy en día. Siempre he confiado en que el Señor tiene un plan para nosotros. Él nos quiere con amor, pero a veces nos olvidamos de la frase de Madre Teresa que dice: no hay amor sin sufrimiento. Aunque mi familia y todos los cristianos sufríamos, éramos conscientes de que estábamos llevando una parte pequeña de la cruz de Jesús. Después de muchos años de sufrimiento, dolor y miedo, el Señor me regaló venir aquí, a España. ¡Qué regalo! Gran país. Desde que llegué, nunca me he sentido en soledad, porque Él siempre ha estado conmigo cada día. Cuando llegué a Mallorca, tenía mucha ilusión por ir a misa. Me impactó mucho ver las iglesias vacías, porque en mi país de persecución están llenas las iglesias, y en un país de libertad están vacías, incluso la catedral en una Semana Santa. Hablé con el sacerdote de la parroquia, que a su vez era formador de seminario, y me puso en contacto con un seminarista joven. A raíz de las conversaciones con el seminarista, conocí los retiros de FETA y el grupo de Hakuna. A día de hoy, acompañar al Señor en la Eucaristía es un pilar importante en mi vida. Al final, encontré un grupo de jóvenes que nos reunimos cada semana, incluso por la noche, a adorar y alabar al Señor. Doy gracias a Dios por el regalo de la Eucaristía. Ahí está Jesús vivo y presente realmente, que nos está esperando. Y para acabar, me uno a la petición de rezar por todos los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotal en Barcelona, Mallorca, España y todo el mundo. Gracias.
Buenas noches. Queremos dar las gracias a Jesús que nos ha acompañado esta noche aquí. Gracias también al cardenal Juan José Omella, que ha presidido esta vigilia eucarística, a los obispos Sergi y Javier por estar hoy con nosotros, así como al presidente delegado de la Junta Constructora y al rector de la Basílica de la Sagrada Familia por su acogida. Gracias también a Joan y a Wat Essa por sus testimonios y al equipo de músicos y voluntarios por hacer posible esta vigilia. Pedimos a la Sagrada Familia de Nazaret que interceda por las necesidades pastorales de nuestra diócesis. A la Virgen María le pedimos también que aumente nuestra fe y que acreciente nuestro amor por Cristo, realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Una vez terminada la vigilia, el Santísimo se trasladará a la cripta para que sea adorado durante toda la noche por los grupos ya establecidos. Los adoradores del primer turno podéis salir en procesión acompañando al Santísimo hasta la cripta. Al resto, os pedimos que vayáis saliendo poco a poco de la basílica e intentemos evitar aglomeraciones. Por último, queremos recordar que mañana, por ser la solemnidad del Corpus Christi, celebramos también el Día de la Caridad. Acordémonos de colaborar con Cáritas Diocesana en la medida de nuestras posibilidades, con nuestra oración, nuestro tiempo o con algún donativo. Y también que tendrá lugar la gran celebración de la ciudad de Barcelona a las 6:00 p.m. en la Plaza de la Catedral, que irá seguida de la tradicional procesión por las calles del centro. Muchas gracias a todos. Que el Señor nos bendiga y nos dé una santa noche.
Thank you.
Oremos. Ilumina, Señor, con la luz de la fe nuestros corazones y abrázalos con el fuego de la caridad, para que adoremos confiadamente en espíritu y en verdad a quien reconocemos en este sacramento como nuestro Dios y Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
Bendito sea Dios.
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre.
Bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea María Santísima, la excelsa Madre de Dios.
Bendita sea María Santísima, la excelsa Madre de Dios.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendita sea María Santísima, Madre de la Iglesia.
Bendita sea María Santísima, Madre de la Iglesia.
Bendito sea su castísimo esposo San José.
Bendito sea su castísimo esposo San José.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Bendito sea Dios.
Dios te
ha ofert la vetlla diocesana del Corpus Christi des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.